CDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
Com que cada any perds qualitat, els pics positius em costa de trobar-los.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 3-4 al camp del Villarreal en un partit on han passat moltes coses, alternatives, molts gols, alguns problemes defensius i una gran segona part del Barça. Mal inici, però 0-2 amb gols de Gavi i Frenkie de Jong. El Villarreal ha fet 3 gols per capgirar el marcador aprofitant els desajustaments defensius del Barça a la banda dreta. El Barça ha reaccionat després del 3-2 en contra, ha jugat molt bé. Ferran Torres ha fet l'empat a 3 i Lewandowski el 3-4 després d'un xut al pal de Lamine Yamal, que ha tornat a ser titular, que ha tornat a fer un partidàs i que ha marxat ovacionat pel Madrigal. Ricard, què t'ha agradat?
La resposta mental de Ferran. Avui l'ha confirmat. Ha aparegut en el partit amb la confiança que això es capgiraria i ha entès el partit. Es sortia en aquesta zona del quadrat on ell ha de donar profunditat, però no ha renunciat a aparèixer com un jugador més en l'associació, el que li donava al Barça superioritat numèrica. Si ell només hagués basat tot en la profunditat, el Barça hagués perdut el control i la capacitat per arribar amb avantatge a la frontal. Ha jugat aquesta part i ha jugat la de la rematada, com es veu en el seu gol, on primer participa entre línies, filtra la passada i s'hi apropa a Gavi per acabar l'acció. A més, ha regalat un contra un per rematar el partit a Lewandowski, que el polonès no ha pogut acabar. Ha jugat al quadrat i després ha jugat a la banda dreta, però sobretot se li veu una ambició, una confiança que no l'havíem vist encara amb la samarreta del Barça. Està convençut de... aprofitar qualsevol minut que li donen. No està pendent dels que no ha jugat, està pendent dels que juga, i millora el Barça cada cop que surt. Està amb confiança, ha recuperat el gol, i el Barça li pot donar moltes possibilitats en atac per la seva polivalència. No ha desconnectat de les seves responsabilitats defensives quan ha acabat el partit a la banda, i està especialment precís tant en la presa de decisions com en la execució. Crec que és un jugador que el Barça ha recuperat i que està fent mèrits per tenir minuts i ser important a l'equip, com avui ha estat, perquè ha estat el primer canvi.
Sobre què tens dubtes?
Si Rafinha ha de recuperar la titularitat. Ja sabeu que jo sóc dels que cuino a foc lent. Tinc dubtes, no ho tinc clar. Probablement estaria més perquè Rafinha fos titular a Pamplona, però és que el que dona la Lamine Yamal en atac és una riquesa i una varietat, és fi en la centrada, és desequilibrant algun contra un, té habilitat natural per allunyar-se del defensa, perquè si no en el contacte físic perdria molts duels, però ho fa. Avui ens ha ensenyat que, a més, la cama amb el destre a la dreta és un canó, ha fet una rematada espectacular, ha pensat i ha executat ràpid. Després, l'acció de la diagonal i el xut al primer pal que acaba en el gol de Lewandowski. És veritat que pateix defensivament, sobretot potser en la lectura de quan ha de saltar i quan no ha de saltar la pressió. Avui tenia molta responsabilitat a la banda amb Pedraza, però més enllà d'això, els números del Carles, de recuperacions, com ha acabat la Lamine Yamal?
Doncs amb 7. El segon de l'equip, després de 11 de Jong.
Per tant, hi ha predisposició al treball. Això ho podem confirmar. Són 7 recuperacions, predisposició al treball altíssima. Una altra cosa és que hagi de cuidar alguns detalls tàctics defensius, perquè té 16 anys, alguna cosa haurà de cuidar. El Barça és alegre quan ell ataca, el Barça és imprevisible, i ell és un jugador que produeix ofensivament de tots els colors. Probablement Rafinha és més estable, estarà més concentrat, serà més agressiu en la... Bé, més concentrat no ho sé, però estarà més agressiu a la pressió, serà més intens en el duel, però... I el Barça i Xavi ha de pensar molt al moment de l'assalt a la titularitat, no? Ara amb l'ascensió ho ha pogut fer, però ha de madurar i cuinar bé quin és el moment que Lamine Yamal passa per davant de Rafinha. Potser aquesta és la primera esgarrapada i potser Xavi pot tenir una miqueta més de temps. Ens falten 7 dies per saber-ho.
I què és el que no pots entendre?
Els desajustos a la banda dreta a la primera part. Sobretot perquè... Per dues coses que hem destacat. Una, com deia el Bernat Coll, perquè el Villarreal, la seva declaració d'intencions és clara, és un equip transparent, saps a què juga i saps que Àlex Baena a la banda esquerra generarà el mateix que tu vols generar amb Gavi. I segon, perquè ho fas tu, perquè el Barça sap que ho ha de fer i, per tant, ho hauria de saber-ho contrarrestar. Àlex Bain ha estat sempre entre línies, entre Sergi Roberto i el central, per crear aquesta confusió, per obligar a que el Barça decidís. Sergi Roberto no s'hi ha atrevit a anar en aquesta persecució. El Villarreal ha trobat superioritat numèrica per dintre amb Àlex Baena, sempre ha arribat tard al Barça, i si no, a més, Pedraza llançava la desmarcada en profunditat i com que Lamine Yamal no el podia seguir o a vegades no estava preparat perquè havia anat a un salt de pressió contra un central, és a dir, no estava cuidant l'amplitud, el Villarreal aquí ens ha fet una destrossa, la primera part i el primer minut de la segona part. És veritat que quan el Barça ha recuperat el domini i la pilota, el Villarreal ja no ens ha fet tant de mal. Potser perquè no ens ha atacat, o potser perquè el Barça ha ajustat més, però jo crec que la segona part el Barça ha tingut molta més pilota, com deia el Marc, a la segona part, només la segona part, Marc, quan?
64
contra 55 només de la primera, i això ha fet que el Villarreal no ens fes mal. Però és un equip que li ha tardat molt corregir això. Han estat 45 minuts i ha estat des del primer minut fins al 45. Hi ha d'haver-hi recursos comunicatius per entendre-ho, de determinació per canviar-ho, per aturar-ho, no per continuar darrere remolc del problema, sinó per corregir-lo. El Barça ha tardat molt en intervenir sobre això i avui ho has pogut resoldre, però hi haurà dies que si no ho fas arribaràs tard.
El desequilibri tàctic-defensiu del Barça a la banda dreta, que ha generat problemes constants fins al 3-2, el partit de Lamine Yamal en atac i la decisió que ha de prendre Xavi d'aquí una setmana a Pamplona, quan Rafinha ja ha d'estar disponible. Lamine Yamal no para de créixer, només li falta el gol. I el bon rendiment de Ferran Torres, que ha sortit a la segona meitat, quan el Barça perdia, ha fet el gol de l'empat i ha després energia, confiança i ambició. Són les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Villarreal 3, Barça 4. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa, i l'Espanyol ja està jugant, Maria, al camp del Mirandés.
Sí, al minut 14 de la primera part, encara empat 0-0, i també tenim el València Osasuna, Mestalla, empat a 0.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Hola, Ricard.
Partit boig, la segona part, però molt completa del Barça, no?
Sí, res a veure amb la primera. Ara estava escoltant les declaracions de Foyth, que les puc entendre en calent, i ja hem vist com tenies el partit, no sé si controlat, però que el tenies per davant en el marcador i ja que l'acabes perdent. Però em sembla que no s'ajusta gens al que hem vist. Dir que el Barça ha guanyat a la segona part perquè ha tingut dos rebots a l'àrea, perquè, o sigui, tècnicament sí, però jo crec que a partir del 3-2, que,
sí, sí,
que a mi m'ha fet pensar, mare meva, no només no ho hem corregit, sinó que és que el 3-2 és, vaja, és la retratada màxima, però sí. A partir d'aquí crec que el Barça creix, segurament, no, sense ànim de treure-li mèrit al Barça, però crec que ells baixen molt físicament, perquè de cop comences a trobar moltíssimes passades per dins, molt alliberades, amb molt temps per pensar, però la qüestió és que quan arriba el 3-3, fins i tot diria que abans de l'entrada de Ferran, el Barça ja estava jugant bé, ja estava fent mèrits per tenir un altre marcador, fins al punt que en el moment en què fan el canvi m'ha passat una mica allò de Getafe, que potser jo no l'hauria fet, i avui m'hauria equivocat, perquè estic completament d'acord que Ferran ha canviat el ritme ofensiu del Barça, però la qüestió és que no és una casualitat que el Barça hagi fet dos gols i hagi capgirat el partit, sinó que la segona part, a partir del 3-2, em sembla un monòleg, i a més, a diferència de la primera part, que jo no li trobava sentit a res del que estava passant, ben jugat. Per mi, aquests últims 40 minuts, vaja, no costa gaire, però és de llarg el millor que l'hem vist a l'equip aquesta temporada.
Per què creus que la segona part no hem patit defensivament? Perquè m'ha ajustat bé, o perquè hem tingut tanta pilota i tanta continuïtat que ells no ens han pogut atacar tant?
Una mica tot, i insisteixo i afegeixo que ells m'ha fet la sensació que els fallaven les forces, perquè en el moment en què... Em sembla molt significatiu que en el moment que el Barça empata, Setién fa un triple canvi. Jo crec que ell era conscient que l'equip li estava caient, i que, clar, en el moment en què el Barça et comença a fer córrer i córrer darrere la pilota, que és el que ha passat a la segona part, doncs és natural que ho paguis. Sobre les correccions defensives, mira, de moment no posarem en quarantena perquè el rendiment defensiu estranyot de l'equip aquesta temporada no ve d'avui. És veritat que els dos partits anteriors no havies encaixat, però no havies encaixat perquè, mira, perquè Ter Stegen li va treure en un contra un impensable a Roger Martí, perquè a Getafe la tassa es va quedar sol davant del porter i va xutar el corna. Vull dir que és veritat que en cap partit havies encaixat tres gols ni per aproximació, però de moment, i això també és susceptible de millorar, aquella seguretat, aquella fermesa defensiva que oferia el Barça en la majoria de partits de la temporada passada, de moment no l'estem veient avui. Ara, quan estaves dient, em costa entendre com el Barça no ha corregit aquest forat que tenia a la seva dreta. És inevitable pensant en Araujo, que probablement amb la seva presència això no hauria passat, perquè és que, clar, podem mirar Sergi Roberto, que surt retratadíssim, podem pensar que Lamin no ha respost al seu retorn defensiu com correspondria, però, clar, allà hi ha un mig centre que, a més, aquest any juga claríssimament escurat a la dreta, com és Oriol Romeu, i un centre el que juga tirat a la dreta, que no tenia una marca directa, perquè no... Condé no ha estat amb Sorloz en la majoria del partit. Vaja, entre tots plegats, vull dir que ara també posar-me a assenyalar un, sinó que jo crec que és una qüestió de...
Col·lectiva.
De col·lectiva, vaja, com passen el 90% de coses que van malament i bé també en un equip.
Ferran?
M'està sorprenent molt, la veritat. Tant a ell com a Xavi els he sentit dir que Ferran ajudarà molt, que Ferran està diferent... Bé, el dia del Cádiz ja va marcar, però si m'ho permeteu, és un gol un punt anecdòtic ja del 2-0 al 90 no sé quan. Avui jo crec que entre ell i Lamin canvien el partit. Vaja, a mi m'ha semblat bastant clar perquè és el que tu dius, és que se li veu confiança. I això, vull dir, jo crec que la confiança mou muntanyes. A la temporada passada, el tercer gol, en el primer rebot la pilota se li va a Campistraus i avui li ha tornat a caure a ell i l'ha fotut a dins. Jo crec que és fonamental perquè a mi no em sembla que sigui Garrincha, però em sembla que és un jugador que té per aportar molt més del que va aportar la temporada passada. Innocenti Dembélé, jo crec que és un futbolista que ha de tenir espai. Vaja, molt bé la de veure Xavi, com tu has assenyalat, perquè el primer canvi que normalment havia estat fins ara Ansu ha estat ell.
Molt bé, doncs encara hem de confiar en Lewandowski, oi? Li perdonem aquesta crisi que té, eh?
Mira, et diré que està més preocupat ell que el cos tècnic. Només et dic això.
Ell el veus preocupat?
Sí, sí. No? Vaja, és que em consta que ell ho està, que fins i tot està un punt ennuvolat. I en canvi el cos tècnic doncs està tranquil perquè en
l'ofici... Jo em quedo tranquil amb això que ens dius, perquè mira, si ell està ennuvolat i ell està preocupat,
ell està ennuvolat...
Em quedo tranquil perquè és conscient de la situació.
Mira, ell està ennuvolat perquè té la impressió que no li arriben prou pilotes a la zona de definició.
Això ja li va passar al Bayern, eh?
Sí, i el que li retreu al cos tècnic és que, com a resposta, en lloc de mantenir el seu paper, doncs vol fer més del que li toca, va a posicions on segurament perjudica més que ajuda el mecanisme de l'equip. Vaja, jo és que de Lewandowski tinc zero dubtes quan li fem arribar pilotes per fotre-les a dins. L'únic que grinyola, això estic totalment d'acord, avui el que ha tingut el tram final segurament explica que no està en el seu millor moment de confiança, però és que és un professional del gol. I
sí. Quan ets un especialista, sí, allò...
Els 35 anys podríem preocupar si la cosa fos que és que no ajuda la pressió, si és que hagués de córrer 60 metres cada vegada que ataca el Barça, però és que aquest tio els gols els fa sense voler. Vull dir, si el Barça és capaç de generar com ha generat a la segona part, vaja, aquí sí que li dono la raó a Foyt. S'ha inventat una jugada a Lamine Yamal i Lewandowski passava per allà i l'ha fotut a dins gairebé sense voler. Però mira, és la cosa que menys em preocupa del Barça.
Doncs la veritat, això és una bona notícia. Avui Gavi, De Jong, Lewandowski i Ferran, els quatre autors dels gols, que han fet que el Barça guanyés per 3-4 un partit a Villarreal. Gairebé com sempre, accidentadíssim, boig, descontrolat. Això no és la primera vegada que ens passa, veure marcar 4 gols al Barça aquí a Villarreal i rebre'n uns quants, a vegades 4, a vegades 3.
El que passa és que, a més, acostumen a ser partits que tenen fases molt diferents i ja sé que el Bernat s'ho ha passat bé tot el partit, però jo a la primera part estava molt emprenyat i a la segona estic molt content.
Doncs fantàstic, veus? Així, acabar dalt sempre
va bé. Home, molt millor,
Queda diumenge per assegurir aquesta felicitat. El millor, Jordi.
Lamine Yamal.
Gràcies.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
A l'espera que Xavi arribi a la sala de premsa de l'estadi de la Ceràmica, el Barça
està fent encara entrevistes amb televisions amb drets a la gespa de la Ceràmica.
Però fa una estona, no?
Quantes televisions? Sí.
Doncs
jo estar avui?
Crec que... és que també hi ha internacionals, eh? Penseu que, per exemple, ara està atenent el nostre company Moisés Llorenç, que treballa per una televisió, crec que mexicana.
Bé, doncs ens avises quan acabi els flaixos i es presenti a la sala de premsa. Sònia Gelmà, com estàs? Bona nit, bona
Hola,
tarda.
Hola, bona tarda.
Sí, perquè estic aquí tancat i no sé si és fosc encara. Què, tu també ets com el Bernat, dels que t'has posat bé.
Home,
avui,
jo jugaria cada setmana contra el Villarreal.
Ah, sí, sí. Però tu firmaries cada
de
setmana
Setién,
un partit
per això?
Sí, tant, i tant. Home,
firmaries cada setmana
si
un partit així,
és,
jo no podria.
Si el contrast és els dos primers partits que hem viscut a la Lliga... contra Cádiz i Getafe, cada setmana contra el Villarreal.
Ah, perquè saps que acaba bé.
No, no, mira, ara ho pensava i dius, si juguéssim 10 jornades contra el Villarreal i em diguessis, mira, pots triar entre jugar 10 jornades contra el Cádiz i que guanyis els 10 partits, o jugues contra el Villarreal 10 i en guanyes 7, i és que al cap i a la fi, després el resultat final... Acaba sent el de menys. Tu cada jornada et poses allà 90 minuts de la teva vida i al mes d'agost, que hi ha moltes alternatives d'oci, seure per veure un Barça-Getafe, sincerament, s'hi han de tenir moltes ganes i obligacions professionals.
Però és que el futbol és universal i cadascú el juga com el sent i Setién.
Però el futbol Setién, és un esport...
Setién et garanteix això, excepte quan va ser entrenador del Barça. Però la resta de la seva carrera t'ho ha garantit.
El futbol, Ricard, és un esport, però també és un negoci. I és una indústria.
Sí, sí.
I
per tant, ara ho estàs valorant com a negoci o com a esport?
No, el que dic és que s'han de preocupar de donar
de
ser, millor espectacle possible. I aleshores, si Getafe i Cádiz tenen poques eines per guanyar el Barça, que ja ho entenc, i han d'utilitzar-les, jo crec que la preocupació de l'estament de la Lliga ha de ser com ho fem perquè... es vegi més futbol en aquests partits.
Però a mi la primera part d'avui ha acabat 2-2, 4 gols... A mi m'ha semblat un partit, una primera part... amb poca tensió
competitiva. Jo estic a la línia del Xavi, eh?
No m'ha encantat tant.
Jo m'he entretingut, m'he divertit.
Home, clar,
gols. Clar, he vist gols, he vist oportunitats de gol...
Però t'ha agradat el Barça?
A la segona, futbol, home, a la segona part especialment.
A la primera part
el Barça no m'ha agradat. Però
no has estat dura tampoc, ja t'he vist que no has estat
gaire. Sí, no, perquè
dura.
Encara que no m'hagi agradat el Barça, he estat allà gaudint i patint gairebé parts iguals, probablement patint una mica més que gaudint.
Ja,
però m'ha generat alguna sensació el partit.
Ja, però enteneu que amb aquest dibuix de partit no anem enlloc, això estem tots d'acord, o penseu que el Barça pot ser competitiu
també cert,
amb aquest escenari?
No, però en general el partit, però jo també l'emmarco en que és un partit del mes d'agost. És a dir, si aquesta fos la jornada 20, potser i estiguéssim a 3 dies de jugar en un partit de Champions, estaria preocupada, clar, perquè diria és que si avui t'agafa un altre equip no ho aixeques, probablement.
No.
Però
pel context ja
marcant que és tercera jornada, que hi ha lesions i que és veritat que estem una mica agafats a un nen de 16 anys, no està malament. És a dir, jo avui acabo prou satisfeta.
Bernat, la segona part ha estat gairebé impecable. O sigui, jo crec que el Barça el que hauria d'intentar com a petjada és agafar com a referència la segona part, no?
Sí, sí, sobretot pel que té de correcció de tot allò malament que s'ha fet a la primera. Per cert, t'avanço que Xavi ja ha acabat les entrevistes aquí a la gespa i, per tant, aviat el tindràs a sala de premsa.
Ara ajustes el teu comentari a la seva arribada.
Sí. No, doncs això, sí, sí, estic d'acord amb tu. Sí, és que les lectures totes són vàlides. La lectura des del punt de vista estrictament del Barça i del que ha fet bé i del que ha fet malament, i la lectura de l'entreteniment i del generar espectacle perquè la gent, del Barça o no, s'enganxi al futbol i aquest esport. Jo he rebut bastants missatges avui de gent que m'ha confirmat que s'ho estava passant pipa. Clar, i eren culers, eh?
És que ho entenc com a espectacle. Sí, sí, sí. És un espectacle que acostumats a aquest futbol on passen tan poques coses últimament, avui que n'han passat tantes, que potser massa fins i tot, doncs et reconcilia amb no haver perdut dues hores, no? També hi ha hagut culers que estaven de molt mal humor durant la primera part, vull dir.
Sí, home, el Jordi Costa ja l'has tingut, sí, sí, sí. No, no, és veritat. I ja ho entenc, perquè quan us poseu a mirar els partits...
Va, espera, que ara ens l'explicarà el Xavi, que vols dir que som massa puristes, eh?
No.
Que hem de fer concessions als errors, que són humans.
No, visions... Ja ho entenc, com a entrenadors.
Bona tarda, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem el torn de preguntes amb Catalunya Ràdio. Ricard Torquemada, aquí davant, sisplau, aquí davant.
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
Et volia demanar una de les coses que ha fet el Villarreal, que és molt semblant a la que feu vosaltres, no? Àlex Baena dintre i tota la banda de Pedraza, que la primera part ha costat moltíssim d'ajustar i que, en canvi, a la segona només l'acció del gol. No sé si això va en relació a que heu tingut molta més pilota i més continuïtat o als ajustaments defensius que heu fet al descans. Com s'havia d'ajustar això?
Ho hem ajustat molt... molt fàcil, no? I de manera molt clara li he dit a Sergi, doncs, que la prioritat era, al final, el que ens feia mal era la pilota a l'esquena seva, no? el passe a Baena, doncs, l'havia de tallar o a l'Uri o al Frenkie o inclús sortir un central, no? Per emergència, si passava aquella pilota, no? Que ha passat alguna vegada a la primera part. Al final hem de jugar amb la intenció també, no? Quan la pilota ja al central està fent un passe, ja no cal anar al Baena.
Hola.
Ja has d'ajustar darrere, no? Però bé, la segona part hem estat molt bé a nivell defensiu, tot i concedir aquell gol a la contra, que tens tu el 2-3 i passa a ser el 3-2, no? Bé, avui defensivament, doncs, ens ha costat, però també perquè és un equip que treballa bé, que busca la superioritat a dins com nosaltres. Bé, no és un camp fàcil, no és un equip fàcil, però bé, estic força orgullós del que he vist, sobretot a la segona part, no? L'ambició, el control, el domini, és això el que volem. Al final, a pesar d'encaixar un gol a la contra, crec que s'ha jugat pràcticament els 45 minuts de la segona part a camp contrari, i és això el que volem. Però si deixem de fer la pressió alta i la pressió rere pèrdua i no guanyem duels, i costarà, doncs la segona part és el camí, i satisfet, perquè al final crec que el resultat és curt a la segona part, no? I també guanyant 0-2 no podem concedir, no? O sigui, l'any passat vam ser forts perquè també ens costava que ens costava encaixar gols, no? O que ens marquessin gols. Per tant, crec que hem de millorar defensivament, però crec que hem fet un pas endavant en el joc i avui satisfets, especialment la segona part.
Hola, Xavi, aquí Marta. Hola. Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1. Et volia preguntar per l'entrada de Ferran Torres, que ha tornat a marcar. Què et sembla aquesta relació que ara té amb la confiança i amb el gol, i si en aquest sentit, doncs, s'està guanyant d'alguna manera el fet de ser titular?
Sí, té gana, el Ferran té gana, té ambició, s'ho creu, és un jugador que ho té clar, que vol triomfar al Barça, que ens està ajudant moltíssim. Crec que és un exemple, ja vaig dir la setmana passada que era un exemple de treball, d'esforç. Me n'alegro molt per ell, és un nano humil, treballador, sempre està per quan l'equip el necessita. Li pot sortir millor o pitjor les coses, però sempre està, i avui, doncs, ens remunta o ens iguala ell un partit que estava molt complicat, no? Però més enllà d'individualitats, crec que l'equip ha fet un pas endavant. Crec que hem estat molt bé la segona part, molt bé. La circulació alta, dominant, tenim paciència, i no és fàcil, amb jugadors tan joves, anant per darrere el marcador. Crec que ho hem fet molt bé. I part de la primera part, molts minuts, també. Hem començat malament, després hem concedit massa, però en general satisfet. Crec que és un bon pas endavant en quant a joc.
A més d'allà, s'avança l'Osasuna amb gol de penal d'Aimar Oroz a minut 27. Valencia, 0-1.
Que nos sorprende a todos, que sigue creciendo. Hoy el crecimiento que ha demostrado es impresionante. No sé si a ti te sorprende, ves una madurez extraordinaria, pero va dando pasos que, aventuran algo extraordinario, ¿no?
Sí. Las expectativas son muy grandes, ¿no? Y más porque es lo que se ve. Al final va de titular, no porque por capricho del entrenador. Va de titular porque le vemos capaz de marcar diferencias, es un jugador diferencial, es listo, elige bien, y lo más importante en el fútbol, que la toma de decisión casi siempre es la correcta. Eso es lo más importante en un jugador de fútbol. Y la toma de decisión de Lamine Yamal es casi siempre correcta y buena. Y muchas veces es la mejor, con 16 años. Por lo tanto, hoy no sé si ha dado 2 o 3 asistencias. Pues para mí extraordinario.
Hola, Xavi, ¿qué tal?
Hola.
Buena nit. Adrià Alberts, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Ha dicho el presidente Laporta en la previa que van a llegar 2 fichajes más. ¿Te conformas con delantero y lateral derecho? Delantero y lateral derecho, esas son las prioridades. ¿Y si ya te darías por satisfecho con estos 2 fichajes que ha anunciado, insisto, el presidente Laporta en la previa?
Sí, yo lo que dice el presidente va a misa. Por lo tanto, sí, ya lo sabemos. Intentaremos incorporar a estas 2, estos 2 jugadores. Vamos a ver, sí. Pero lo que dice el presi está claro. Con él a tope.
Elena, sí.
Hola, Xavi.
Hola.
Elena Condis, Cadena Cope. Hablabas de Lamine Yamal, que casi siempre toma las mejores decisiones. Esta semana se reunió con gente de la federación, uh-huh, y Luis de la Fuente le puede convocar con la absoluta.
Sí.
¿Crees que sería una buena decisión ir con España por parte de...?
Bueno, eso es una decisión personal, sí. Hombre, a mí me gustaría, sí, que estuviera en nuestro fútbol, ¿no? En el fútbol español y con España, pero ya es una decisión suya, personal, ¿no? No sé, no me ha dicho nada, con total sinceridad, de lo que va a hacer. No lo sé, no, sinceramente no lo sé. Lo que sí es que espero que esté muchos años aquí en Can Barça, porque creo que es un futbolista para marcar una época, pero con tranquilidad.
Hola, mister. Aquí Alejandro. Hola. Segura, buena tarde, de Radio Marca. Otro nombre propio, el de Frenkie de Jong. ¿Este es el Frenkie que esperas en el Barça?
Sí, pero ya hace meses de Frenkie. Frenkie no es de ahora, ya la temporada pasada estuvo extraordinario. Ha hecho partidos de ser uno de los mejores centrocampistas del mundo. Estoy encantado con Frenkie. Tiene personalidad, no pierde balón, elige bien, divide, rompe líneas. Yo creo que está jugando en la posición donde él es feliz, ¿no? Por lo tanto, estoy encantado, es una maravilla verle jugar. Ahora mismo está, creo que, al mejor nivel desde que está en Can Barça.
Paul.
Sí, bona tarda, Xavi. Pol Bollos, per Diatlètic.
Bona tarda.
Has parlat molt bé de la segona part de l'equip. Jo et volia preguntar per com valores la segona part de l'Eric García, un jugador que aquestes setmanes se n'ha parlat, de rumors, de fitxatges, de que pot sortir, i no sé si l'esperes al Barça com passin aquests dies.
No, jo tinc molta confiança en l'Eric. Ell ho sap, també. Evidentment, competeix amb molts centrals i de molt bons, per això és el Barça, però al final hi ha molts moments o moltes situacions del joc o del partit, doncs, que necessitem la millor sortida de pilota, que divideixin, i l'Eric això ho fa molt bé, molt bé. Per tant, per mi és una garantia, li tinc molta confiança. Ha estat molt bé, sí.
David.
Hola, Xavi, bona tarda.
Bona tarda.
David Ibáñez, de Mediaset. Ahora hablabas de Lamine y has dicho con tranquilidad. Quizás es lo más difícil ahora que tienes con él, de quizás bajarle de esa nube. Ahora te hablaban de que puede ir a la selección española, 2 partidos seguidos de titular, pero siempre has dicho que él es más maduro de la edad que tiene. ¿Es eso lo que tienes que hacer ahora, bajarle de esta nube?
Yo creo que no tendrá problemas en gestionar él de la manera que es él y la personalidad que tiene. No le veo con problemas de gestión, todo lo contrario, él está encantado, feliz, es un chico extraordinario, muy humilde, trabaja, le gusta el fútbol, no veo problema, por lo tanto, tiene competencias, eso sí, tiene muchas competencias el Barça, y pero lo veo muy preparado para jugar en el equipo.
Bueno, Mr. Nacho Sánchez, de relevo, siguiendo la línea de Yamal, le pregunto, has dicho que juega de titular, no es capricho el entrenador porque se lo gana, pero ¿a ti te ha sorprendido, incluso a ti, que tan pronto mostrara este rendimiento, este nivel?
Me sorprende la edad, sí, claro, como a todos, no soy excepción, ¿no? Al final dices 16 años recién cumplidos, pues sí, eso es lo que más sorprende, ¿no? Y que la toma de decisión siempre sea, o casi siempre sea, la mejor o la correcta, ¿no? Eso es lo diferencial en el fútbol, ¿no?
Ángel. Hola, Xavi, bona tarda. Ángel Pérez, de Mundo Deportivo. Volia preguntar, al marge de l'aspecte tàctic i futbolístic, per l'aspecte mental, perquè l'equip ha vist com li remuntaven un 0-2, però ha sigut tenir la calma, potser, i donar-li la volta al partit quan, anys enrere, sobretot abans de que arribessis, l'equip, quan estava en aquestes circumstàncies, quedava molt tocat i no sabia superar-ho. Vull saber quines conclusions i com valores aquest fet, també, a nivell mental i psicològic, de com ha anat el partit d'avui.
També és un punt important, sí, l'ambició, les ganes de voler remuntar un partit que el tenies coll amunt amb un 0-2, o coll avall, perdó, amb un 0-2. Bé, al final crec que l'equip mostra gana, i crec que no han perdut l'estructura. No? Parlem sempre de l'estructura, d'atacar bé, d'ocupar els espais, del joc de posició. Crec que la segona part hem estat molt bé, molt bé. Vull mirar el partit, però crec que hem estat, diria, d'aquesta temporada, evidentment, els millors minuts. Però fins i tot comparant amb la temporada passada, crec que hem dominat moltíssim i és el camí.
Gràcies, bona nit.
Gràcies.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Villarreal 3, Barça 4. El Costa ha votat a Lamine, Bernat Coll.
De Jong.
Xavi Campos.
Lamine Yamal.
Albert Mora.
Jo dubtava entre Lamine Yamal o Ferran i em quedo amb Lamine Yamal.
Marc i Carles.
Lamine.
Bernat Soler.
Yamal.
Ricard.
Ferran.
Mireia.
Lamine Yamal.
Sònia.
Lamine Yamal.
I els oients també. Per tant, per tercer dia consecutiu, guanya Lamine Yamal com a millor jugador.
Tres partits, tres millors jugadors, eh?
Sí, sí.
Això...
Tu, Ricard, no li has donat cap vot en aquests tres partits?
No, ostres, no ho recordo.
A mi
el dia del Cádiz sí, no?
Ets molt entrenador, no. Ets molt entrenador, eh, Ricard?
El Ricard intenta frenar.
És dels antes, és dels abans, eh?
Ja no aguantes ni tu, Carles?
Bé, escolta'm, avui he dubtat fins i tot si ha de recuperar Ferrà fill de la titularitat. Vull dir que jo també... Jo tampoc aguanto gaire, eh?
Però ara t'haig de fer una pregunta. Ha de recuperar la titularitat Rafinha, ha de jugar Lamine Yamal o ha de jugar Ferran Torres?
És que jo tinc dubtes, parleu vosaltres, jo ja m'he manifestat.
Lamine Yamal.
És el millor.
Sí.
És el millor, el més descarat, el que fa més coses. El que sí que és veritat és que aquí s'ha d'anar amb calma i, òbviament, si el minut 60 no ha fet el partit d'avui... Fora ja, i no entri un altre.
Eh? Sí. Ja, però a la plantilla, si ho fas tan aviat, això com queda tot plegat?
Clar, doncs com quedi, doncs amb un jugador superdesequilibrant, aportant el seu desequilibri.
Jo, tenint en compte que, com deia ahir Xavi, hi ha 5 canvis que entren i et poden marcar la diferència també, jo crec que encara li has de donar la confiança a Rafinha, que no noti que en una ascensió li han passat ja per davant i que torna a ser el suplent, ara ja no de Dembélé, sinó de Lamine Yamal.
I de Ferran Torres i no espavila Rafinha.
Jo crec que el pròxim partit pot jugar Rafinha els primers 60 minuts i Lamine Yamal els últims 40, perquè ara els partits duran 100. Doncs...
Molt bé.
Parlant de Lamine Yamal, si voleu sentir el protagonista d'avui, el tenim en una entrevista feta amb Movistar.
És la primera vegada que li sentim la veu?
Jo diria que sí, a mi no em sonava.
Bueno, hemos empezado muy bien con el gol de Gavi, el gol de Frenkie. Luego cuando nos han empatado ha sido como un bajón para el equipo, pero nos hemos sabido reponer y hemos ido por todas. A la media parte el míster nos ha dado la charla y pues hemos salido con todo.
Lamine, te quiero preguntar por ti, ya son dos partidos de titular. La jornada pasada fuiste la sorpresa en el 11. Mucha gente te ve muy joven, pero se nota que en el campo miedo no tienes. Hoy asistencia. ¿Cómo es para ti haber entrado y haber caído tan de pie en el Barça?
Bueno, yo intento aprovechar siempre las oportunidades que me da el míster y se lo agradezco mucho. Y pues ahí voy para adelante y ya está, con las oportunidades que me dé, pues aprovecharlas, ya está.
Xavi sí que ha dicho, porque yo le he preguntado, ¿no?, que a chavales como tú, ¿qué os dice antes de partidos importantes? Porque él también debutó muy joven. Que no tengáis miedo porque él tuvo miedo. ¿Cómo has gestionado tú eso? ¿El miedo escénico o el miedo a que te vea tanta gente?
Bueno, yo de eso, gracias, o sea, por suerte no tengo mucho miedo, intento olvidarme de eso, de jugar a fútbol, que es lo que se me da bien, y pues ahí salgo al campo y gracias a mis compañeros que me ayudan mucho, intento jugar y ya está.
¿Qué te dice tu familia?
Nada, mi madre, por ejemplo, tiene miedo a veces cuando juego de titular y eso, pero me ayuda, me apoya mucho.
Home, no, només faltaria, pobra la seva mare, deu pensar, ha arribat a la selva, que el nen no es perdi. La veritat és que transmet serenor, transmet tranquil·litat, sí. No té por, s'atreveix a dir que no té por, i jo crec que és un canvi generacional, no? Això que diu, aquest respecte que tenen els jugadors fa uns anys quan debutaven, i jugadors que apareixen com la Minyamal. Però torno al que deia, la Sònia i jo, entenent que això passarà, sí, que arribarà, sí, sí, el moment del sorpasso, però potser esperaríem una mica més. Vosaltres no esperaríeu ja, eh?
No. Però sí, jo estic a prop teu, Ricard. Vull dir, jo crec que, tot i el que hem vist, jo crec que hauria de començar el primer partit Rafinha i que perdi ell la titularitat. Perquè, òbviament, amb 16 anys no et pots haver guanyat la titularitat de Can Barça si Rafinha no és permanentment un desastre.
Que faci un Juli del 2023.
Però amb 16 anys no t'ho pots guanyar. Això és el que seria convencional.
No, tu pots guanyar en dos partits. En dos partits. Clar que t'ho pots guanyar, perquè Messi s'ho hagués guanyat amb 16.
Estem parlant de diumenge vinent, eh? No d'acabar d'emporar més partits.
No.
Ara. No, perquè això passarà. El que passa és que jo crec que Xavi ha de cuinar bé el moment que passi, no? Jo entenc que per l'equilibri de la plantilla ningú no dubta del seu rendiment. I comencem a dubtar de si ha d'aparèixer ja, que fa 15 dies... O sigui, cada setmana ens hem anat apropant més al fet, no? Per això, ara aprofitava per preguntar-vos-ho. El Bernat també, com el Campos, no? Ja diumenge, eh?
Sí, no, però no de forma ja, és a dir, no vull entrar
a Rafinha. No, però diumenge Rafinha li diu, banqueta, que surt el noi de 16 anys.
Jo crec que diumenge falta una setmana pel partit, i després hi ha una aturada per seleccions, jo crec que sí, que Rafinha, que Lamine Yamal encara mereix jugar, sí, sí.
Jo no el conec, però si Xavi, que ha de dominar el vestidor per nassos, jo no sé si a la que posis a Lamine Yamal de titular ja has perdut a Rafinha. O sigui, això és el que ha de vigilar. Si
home, el que hem vist de Rafinha, que és un volcà... No sé si... I que mentalment no ha mostrat ser gaire...
El tio més estable del món.
Exacte, equilibrat.
Doncs aleshores...
Has d'anar amb compte.
Però aquesta sensibilitat per Rafinha no l'hem plantejada per Ferran o Ansu, aquests dos partits,
home,
no?
Sí, home, sí que l'hem plantejat. Sí, home,
però... Bueno, però és que Ferran quan surt...
En Ferran ho hem plantejat molt, i amb Ansu també. Jo
però
crec que
Ferran
sigui...
i Ansu, de punt no, de partida, en teoria no lluiten per aquesta mateixa posició.
Ara no, però quan diu el Xavi això, que no, jo no estic fent una excepció amb Rafinha, eh? Jo el que estic dient no ho dic per Rafinha, ho dic per qualsevol altre jugador que estigués en aquesta situació. Si ho plantejo des de la idea col·lectiva, no des de la idea individual del brasiler, sinó que a l'equip li interessa perdre Rafinha tan aviat? Aquesta és la meva pregunta. Es digués Rafinha, Ansu o Ferran? Maria, que no t'he sentit.
Jo crec que Xavi, si és intel·ligent per portar bé el vestidor, posarà Rafinha i que la Mina es guanyi el joc els minuts des de la banqueta i després ja meritocràcia.
Però tu també tu ho comparteixes o simplement penses que és el que farà?
Jo crec que és el que farà. Jo seria una mica més
atrevida.
Sí, més atrevida.
Ets més jove, ets com la Minyamal, no tens
por. Però el que sí que ha demostrat Xavi fins al moment és que no té por a l'hora de saltar-se jerarquies per posar la Minyamal. Sí. Ja el va fer jugar amb 15 anys al final del tram de la temporada passada, i ara que, com dèieu abans, tenir l'oportunitat de dir, doncs, Ferran Torres a la dreta, no ha tingut gaire dubtes d'apostar perquè no hi ha en el que hi creu molt. Per tant, el que jo faria seria situar Rafinha. No tinc tan clar que Xavi no aposti
ja
per Lamine Yamal.
Ja veurem què fa. Ha destacat molt la presa de decisions, eh?
Molt bo,
una cosa
molt,
que per Xavi és molt important.
Ja ho vam comentar la setmana passada contra el Cádiz.
Sí, sí,
que no s'equivoca,
és molt madur amb això. Sí, sí, tens raó.
No es precipita, no vol fer més del que...
No se l'ha jugat tot.
Podria tenir la temptació de dir, ostres, ara vaig a deixar la meva...
Fa just el que toca.
Si ha sortit ovacionat d'un camp rival.
Sí, sí.
Però perquè, clar, és que el fenomen és tan extraordinari que la gent, més enllà dels colors, veu que allò no és normal, que és que aquest noi té 16 anys. I jo crec que això marca diferències. Carles, l'examen a Lamine Yamal.
Doncs és extraordinari, perquè són 55 intervencions, que són moltes.
Sí.
7 pilotes recuperades, està empatat amb Oriol Romeu amb 7 pilotes, sí, i només superat per De Jong, que n'ha recuperat 11. I una de les dades, jo crec que és molt destacable, és que només s'ha perdut dues vegades la pilota.
Dues
un extrem, que s'ha jugat també 6 vegades l'un contra un, n'ha superat 5 i n'ha perdut un.
Buah, 5 de 6, eh?
Sí. Sobretot la segona part.
és que 5 de 6 driblings és o sigui, ni Dembélé fa 5 de 6.
Que és un 85%, sí, si fas el percentatge.
Dels extrems més hàbils a l'un contra un.
Els grans extrems tenen un 60% d'encert.
Sí, sí, això ho tens, o sigui,
sí,
això és,
sí, és a dir, les xifres altes.
Vinícius
és inferior, és inferior, és un 40% Vinícius.
Per tant, jo va molt més.
Jo no em preocuparia per Rafinha, és que el problema no és si Rafinha està bé, no està bé,
però,
si el perdrem,
no,
el perdrem.
Però Bernat,
el tema és que fem tot el possible perquè Lamine Yamal funcioni, no s'espatlli i sigui de futur. Si això passa per fer-lo ser suplent, sí, que sigui, però per Lamine Yamal, no per evitar que Rafinha se'ns enfadi.
No, però que tu has de jugar 60 partits la temporada i no els pots jugar amb Lamine Yamal només.
Doncs sí, Rafinha, però que sigui professional, exacte, perquè per això juga al Barça i és un jugador que cobra bastants diners i que, a més, és internacional al Brasil.
El factor mental no és una qüestió de professionalitat,
doncs,
o no?
Sí que és una qüestió professional, perquè el factor mental també li passava a Ferran Torres, que era un jugador enfonsat sí, en la misèria, i que no hi havia manera de treure'l del sot fins al punt que se'l volien treure de sobre i el volien vendre, i ha fet un treball, aquell treball invisible que ha explicat avui Ferran Torres, que té a veure amb moltes coses i d'entrenament i de segurament de coaching, etc.
Sí, sí.
I ara està, és un altre jugador. Per sí, tant, sí, forma
aquí,
part també de la professionalitat recuperar aquestes coses. Per tant, jo ho sento molt, però el que m'ocupa i em preocupa és que Lamine Yamal sigui un actiu de futur pel Barça per molts anys. I si Rafinha li sembla bé, bé. I si no, doncs mala sort.
Sí, és que Rafinha no és Garrincha.
Estic d'acord en el 90% del teu discurs. Jo no estic preocupat perquè a Rafinha li sembli bé. O sigui, només deixa'm matisar aquest 10%. O sigui, a mi no em preocupa Rafinha. Si és el seu problema, com dius tu, no és el nostre. És el del Barça. El problema és el del Barça, no el de Rafinha, ni tan sols el de Lamine Yamal. És el del Barça. I si Lamine Yamal ha de ser important durant aquesta pròxima dècada, doncs hem de decidir el moment que el Barça agraeixi, diríem, el seu moment, el seu assalt. És que jo torno al tema Messi-Juli. O sigui, no estàvem fent cap protecció de Juli quan dèiem, no, és que com s'ho prendrà Juli? Juli, doncs escolta'm, després no. Em van anar al Barça i fora, ja havia arribat Messi i era el seu moment. Però el Messi va tardar uns mesos.
El que passa que va ser titular al Bernabéu.
El que passa que avui, no, jo parlo de Rafinha perquè sí que s'ha argumentat sobre la qüestió de la fragilitat mental de Rafinha o sobre com es pren segons quines coses. Per això he parlat de Rafinha. Perquè té aquestes característiques que sembla que el fan una mica més sensible que en el seu moment, per
doncs
exemple, ho devia ser Juli.
Doncs no, volem fer... no, perquè Juli també tenia el mateix. Jo no volia que quedi clar també cap sobreprotecció sobre Rafinha. A mi no, a mi les sobreproteccions no m'interessen, ni menys sobre futbolistes. M'interessa què és el millor per la gestió del grup i per la gestió individual de segons quins elements, que si amb 16 anys, a la tercera jornada, ja fas el sorpasso, doncs la carrera cada cop és més llarga.
És que Lamine Yamal ara mateix no té cap pressió quan juga. És a dir, tot li ve de cara, perquè ens entenguem. I per això jo en això estic una mica bastant d'acord amb el Ricard, que s'ha d'anar molt de compte, perquè ja hem vist carreres que per pressionar en excés a l'inici després es fan... Cada cop les comencem abans. I ara és evident que jo crec que Xavi, possiblement, quan ha començat la temporada, tenia una manera de pensar sobre com gestionaria aquesta incorporació de Lamine Yamal al primer equip. I, home, les actuacions de Lamine Yamal se l'enduran per demà, probablement. És a dir, arribarà un moment que, abans del que ell segurament havia previst, que l'haurà de fer
una
titular.
Una opció és deixar-ho en mans de Xavi, i jo dic ara ja, i m'agradaria ser coherent, que faci el que faci diumenge ho farà bé. La decisió està en les seves mans, com estem parlant ara hi ha elements que conviden a donar continuïtat. Jo hi he expressat els meus dubtes quan un altre dia no els hauria tingut, i per tant si els tinc és perquè veig que Lamine Yamal tira molt i deixarem que Xavi decideixi. I aprofito la passada del Bernat sobre Ferran per acabar amb Ferran. Què aneu de dir?
Que està molt còmode en aquest paper de revulsiu, en aquest paper d'entrar a les segones parts. De moment sembla que No és a dir, així com no el paralitza, l'ajuda, perquè el bé. Que li havien vist quan la temporada passada li havia tocat ser titular,
sí, però és que
ell mateix s'enfosquia.
O suplent, quan sortia suplent.
A
mi no em fa la sensació que canvi tant el rol de revulsiu, de jugar 20, 25, 30 minuts, sinó la decisió que demostra quan surt a jugar. És que sembla, sembla una altra persona.
Sí, sí. Jo simplement volia dir que a mi els minuts que està tenint ara són molt útils.
Molt.
I que no crec que estiguin reclamant ser titular.
Però si fos titular, també, jo crec que donaria bon rendiment.
Tampoc hi cap per això, no?
Bé, hi podria cabre com a antecentre, no?
Doncs,
fora Lewandowski dintre Ferran, eh?
Doncs,
però per mi ja he deixat clar que no, eh? Que per mi no, eh?
Aquest debat per 3 minuts i mig que em queda m'encanta.
Doncs et seré ràpid, Ricard. He vist la sortida dels jugadors cap a buscar l'autocar,
sí?
I Lewandowski anava amb un embenatge a la cuixa dreta i anava coix.
Oh. Home, bona mirada aquesta. Doncs jo l'he tingut aquí davant a una zona mixta i no m'hi he fixat. O sigui, que anava coix i tenia un embenatge...
A la cuixa de la cama dreta, diria.
O sigui, a l'alçada de quàdriceps i isquios, perquè ens entenguem, eh? Bé, doncs haurem d'estar pendents d'això, que no sigui un problema.
Carles, has pogut veure Christensen?
No, he vist també Gundogan, que portava un embenatge al bessó de la cama dreta, però no sé si és un benatge que porta generalment o no, però aquest no li he vist coix. En canvi, Lewandowski sí que li m'ha semblat que anava coix.
El canvi de Christensen a la mitja part han estat per molèsties.
També, musculars, eh? Sí. Christensen, que no ha començat gaire bé la temporada, entre molèsties i alguns problemes. Per cert, Mireia, tu sí que has pogut sentir Sergi Roberto, no?
Sí, ha parlat de com ha canviat el Barça de cara a la segona meitat per aturar el Villarreal.
Hacíamos la primera parte más la presión por el lado de Marcos. Marcos saltaba más a Juan Foy. Y bueno, la segunda parte lo hemos hecho un poco más, bueno, saltar, que yo me quedara más con Pedraza y que cerraran por dentro ya Jul o Uri o Lamin más a Baena y yo estuviera más con Pedraza, y creo que lo hemos controlado un poco mejor.
¿Cómo te sienta esta posición? Porque cuando el equipo defiende eres lateral derecho, pero cuando el equipo ataca muchas veces eres tercer central prácticamente. ¿Cómo lo llevas?
Sí, bueno... No es que sea central, ni mucho menos. A mí cuando juego en el lateral me gusta pues tirar para arriba, llegar al área. Sí que es verdad que también depende del equipo rival. Si juegan con dos delanteros, entonces sí que me tengo que dar más como línea de tres, como estamos haciendo más últimamente. Pero bueno, hoy al final Sorloth se queda un poco solo más, él solo arriba. Gerard Moreno y Baena cerraban un poco más atrás, así que podía tirar un poco más hacia arriba. En la segunda parte he podido llegar un poco más al área, que es donde, bueno, me gusta más. Pero bueno, al final... como digo siempre, las necesidades del equipo están por delante, donde el entrenador me necesite, pero bueno, donde el entrenador me diga.
Ha corregit Xavi el descans, eh? I ho ha explicat ara molt bé Sergi Roberto, tot el que dèiem, ha tardat, però el descans ho ha matisat, ho ha corregit, el salt de la pressió a l'altra banda, que ell estigués pendent de l'esquena de la seva esquena amb Pedraza, o sigui que Xavi ha intervingut, des de dalt.
Sí, hi ha hagut l'ataca del 3-2, que és veritat que Sergi Roberto ha fixat Pedraza, però l'ha superat, i a partir d'aquí han atacat per l'esquerra amb el gol de Baena. Sí. A mi m'ha fet la sensació durant el partit que era més producte que el Barça dominava amb la pilota i s'instal·lava al camp del Villarreal, que no pas la correcció, aquesta tàctica que apuntava Sergi Roberto, però vaja, l'han feta.
A mi també, però com a mínim l'han feta, i Xavi ha volgut matisar molt en la roda de premsa que el gol del Villarreal és una transició, com exceptuant-lo o com separant-lo de tots els patiments que havia tingut el primer part. Per ser una lectura de partit de Xavi clavada a la de TET, tots coincidim. Excel·lent segona part, referència de cara al futur sobre el que el Barça vol fer. Xavi, aquesta setmana és una setmana especial, eh?
Sí, divendres 1 de setembre, divendres vinent, a Catalunya Ràdio presentarem la nova temporada amb el Ricard Ustrell, que ja sabeu que dirigirà el matí de Catalunya Ràdio a partir del dilluns dia 4 de setembre, i el mateix Ricard Ustrell serà l'encarregat de presentar aquesta festa de presentació de la temporada de Catalunya Ràdio al cinema Fenòmena de Barcelona, al carrer Sant Antoni Maria Claret. Hi ha entrades disponibles a l'app i web de Catalunya Ràdio per la gent que hi vulgui anar.
I si hi ha Ostrell, hi ha partit, o sigui que tots convidats el dia 4. Maria, resultats, partits en joc?
Sí, al descans a Mestalla, València 0, Sassuna 1, i a segona divisió Andua, Mirandès 0, Espanyol 0.
I en futbol internacional, a punt d'acabar, el Juventus 1, Bologna 1.
Lewandowski ha marxat amb una vena perquè ha rebut un cop a la primera meitat.
Un cop. Probablement esperem que no passi d'aquí. Va, el Mussol.
La TDT a Catalunya Ràdio.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar. Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona tarda, Guillem.
Bon vespre.
A volar.
Primers minuts del Villarreal. La banda dreta és un forat. Pedraza cada cop fa mal. No en porten tres de casualitat. En dues fuetades, rotllo Madrid, ens posem 0-2. Quin resultat més enganyós. Retalla l'equip local. La defensa del Barça és demencial. Sergi Roberto fatal. No ajuda massa, tampoc hi ha mal. Alonso té sprint de Lliga de Veterans. Els de Setién fan el segon. Lo millor, el resultat al descans. El Villarreal fa el tercer. Llamant la tira al travesser. Empat el Barça. Ferran i Lewins posa per davant. Quin partit de Yamal. Aquest nen és un animal. Que especial, que vertical. L'aplaudeix fins i tot el públic de Villarreal. Quin mèrit guanyar amb Alonso i Roberto a l'11 inicial i mantenir-los fins al final. Per fi, sembla que aviat arribarà un lateral. Partit vibrant, sembla un miracle. Per fi, una mica d'espectacle. Bon tram final del Barcelona. Ganes de veure què passa a Pamplona.
7 punts de 9 al Barça, com el Girona, 9 punts de 9 al Madrid, les tres primeres jornades de Lliga. Gràcies, Guillem.
A reveure.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.